Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. Ahir era Antònia Font, avui Joan Miquel Oliver, que ens porta bones notícies. Avui el guitarrista d'Antònia Font ha estrenat el seu nou single Siento Feelings, el segon avançament d'Electronic Devices que sortirà a la venda divendres que ve. El primer que vam conèixer, aquest que està sonant ara, el robot Mayordomo. I mentrestant, Barcelona, que avui té el cor dividit, i no el de Plensa, sinó el de Sabina i el futbol. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, va, que queden menys hores perquè arribi el cap de setmana. Bona tarda, fabricadors. Marta Hark, a la sotsdirecció.
Què tal? Bona tarda.
Candela Figueres, com estàs?
Molt bé, aquí amb el talladet.
I Oriol Francisco, despús-dinar també?
No, prepús-dinar, com es digui.
Prepús-dinar és una altra cosa, carai, nen.
Mira, avui que ve el Virgili li tornarem a preguntar perquè això no ho veig clar. A la producció amb Ferran Capdevila, al món digital dues revolucions, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla, que també fa de les seves, tot i que avui gran feinada, per favor, la gent de la caravana.
Sí, quin programàs, quin programàs des de Poblet.
Si us heu perdut qualsevol moviment de la caravana aquest matí, rapidíssimament podeu anar a les nostres xarxes socials, a la caravana o Ràdio Estel, i allà seguireu fil parlant de tot el que ha passat des del monestir a Poblet. José Matosas, que també el teníem a Poblet, i la Paula Moreno, que avui la tenim aquí, a l'Univers Sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Soy Belén Esteban.
Belén, ¿tú conoces Ràdio Estel?
Ay, corazón.
Ay.
De 2:15 a 6:00 de la tarda, fabricació pròpia.
Que em sap greu, mira, ha desaparegut Ràdio Estel, però sí que
un document, sí que va dir, sí, jo no conozco Ràdio Estel, clar, deia la
Belén.
Diu, no puc conèixer-ho tot.
No, clar,
és que és veritat.
Està clar.
Però això, amb una petita edició, treus el no i sona conozco Ràdio Estel i ja ho tenim.
La gràcia és que no hi havia cap edició, vull dir, no vam fer cap muntatge.
Que em postulo per muntatjar el que vulgueu, muntatjar.
O recupereu el tall d'ahir, que va ser espectacular.
Sí, sí.
Alicatar,
de treballar, de posar-ho a punt,
saps? Sembla que tenim el tall?
Truca.
Escolteu.
Fabricació pròpia.
Soy Belén Esteban.
Belén, ¿tú conoces Ràdio Estel?
Ay, corazón.
Avui sembla que no alicatem bé. Avui no alicatem.
Ai, corazón.
Bueno, se li ha aturat el cor.
Corazón,
Candela,
bueno.
Ahir vam trucar perquè el Jaume Borja ens va dir, escolta...
Sí, que era la Belén Esteban, que estava fent... la publicitat d'una empresa. Sí.
I vam fer la prova d'intel·ligència artificial, te'n recordes com comentar-ho? Sí. I clar, i la Marta, doncs això... que escucha Ràdio Estel, i llavors ella mateixa va dir
ai, corazón.
Ai, corazón.
Perquè expliquem-ho tot, que representa que truques per contractar el servei, clar. i et surt Belén Esteban...
Avatar.
Sí. Bueno, no ho sabem, Esteban. Suposem que és un avatar. Sí. I ell et diu, a veure, quin servei vols contractar, no sé què, i després, com que és artificial, vam dir, a veure, preguntem-li per Radio Estel, a veure què coses. I ens va dir això. Ja, ja ho recuperarem al llarg del programa.
Podríem anar tenint converses cada dia, trucar-la, i converses random.
Exacte.
No, per exemple, què te parece, no? Que cuentos chinos de José Javier Vázquez...
No, això és un daltabaix.
No toquem el tema, que ja en parlarem.
Ja, doncs no, ja en parlarem, sí. Però vull dir que té opinió per tot, la Belén.
Sí, sí, sí.
Vull dir, és la princesa del poble, no?
No et deixa mai amb la paraula amb la boca.
A la boca. Mare meva. Escolta, fem una cosa, repassem els temes que tocarem ara mateix.
Sortim
aquí, Fabricació Pròpia. L'altra actualitat, ja d'aquí res, amb l'equip del Fabricació. Després farem la digestió a Mari Carmen Peláez. Déu-n'hi-do. A veure, la Mari Carmen Peláez és la presidenta de la penya El Palustre de Màlaga. Com us quedeu?
Estic intrigadíssim ara mateix.
Val, Candela està a punt de veure.
Amb la paraula a la boca m'he quedat.
Avui parlarem amb ella del concurs nacional de albañileria, que em costa molt dir aquesta paraula, eh?
Albañileria, no?
Això,
albañileria.
Ara, ara.
De paletes, que s'ha celebrat fa pocs dies i volem treure l'entrellat a tot plegat. Us heu d'imaginar una Champions League.
De paletes?
De paletes.
Sí, sí. La Jet Set.
I tenim guanyadors, però això serà durant el programa.
M'heu dit que faci una cançó tantes vegades que ara no puc dir que no.
Ai, la Carla, perquè avui farem el cafè de les 4 amb la Carla d'Eufòria, segona finalista, després de 4 mesos de sortir del programa. Avui parlarem del seu pas durant aquesta segona edició d'Eufòria. No sé si la vau seguir vosaltres.
Oi, tant, que la vam seguir. Molt fan de la Carla.
Molt, molt, molt fan. I avui li preguntarem com és la vida després d'Eufòria, no? Després d'aquests 4 mesos. I a les...
Després d'Eufòria arriba la felicitat.
Oh!
No? Vull dir, Eufòria és un moment...
Avui
vida,
ho sabrem.
I rebaixes, rebaixes
i arribes a la felicitat.
Sí, sí, sí. Sí.
Doncs això serà el cafè de les 4 i a quarts de 5 avui toca el mestre Virgili. Mestre Virgili, que, com sempre, ens porta un concepte lingüístic, un mot, blanquejar avui, una errada, que són els mots crosa, que pot ser el vale, el bueno, saps el que dius?
I en català en tenim?
Vale, bueno, sí.
Pues.
Com creieu? Va, Candela, que l'altre dia ho vas encertar.
El doncs, el ui, no.
D'acord.
D'acord.
Podria ser, sí? Mm-hmm. Voteu d'acord.
Això vaig dir d'acord l'altre dia.
Hi ha una cosa
dia,
que em molesta moltíssim, tant en català com en castellà, que és la gent que diu i demás. I en castellà, en català, ho traeixen com de més.
De més?
Sí, truco per preguntar sobre això i de
no
més.
Mai.
No.
És una mica com a la
zètera,
quan la gent fa una llista de coses i diu, a veure, he anat a comprar verdura, tomàquets, etc. I dius, però... o sigui, allarga una mica més la llista, és a dir, per col·locar la zètera, com a mínim es necessiten dos o tres exemples.
Dos, oi?
Tres.
Hauríem d'establir un mínim.
Ho saps o tu estàs inventant?
No, ho sé, però igual que l'humor hi ha... Igual que l'humor hi ha un, dos, i el tercer sempre és l'acudit,
sí.
Doncs un, dos, tres, i l'exemple...
Jo tenia entès que eren dos.
Sí.
No, el groc, el vermell, etcètera.
Em sembla poc.
Jo ho trobo, sí.
Escàs.
Jo crec que bueno, això, mira, això ho podem preguntar avui al que no l'he dit, pobre, al sumari, al Poll Mallofré, que estarà amb nosaltres, també, des dels programes. No?
El Pol.
Mare meva, com
estem avui? Pensat,
com un poll, no?
És un poll.
Com un poll, no, pobret. Escolta... Va, és que avui no ho arrenquem, això.
Jo tenia
això,
una pregunta pel Virgili.
Pollem, no.
Perquè una cosa són els mots crossa, sí. Però després hi ha com les onomatopeies crossa. Si n'hi ha alguna més catalana que d'altra.
Ui, cadascú té una, eh?
Clar, si tenim alguna sonoritat més catalana.
I els catalans en tenim una?
Segur.
De marca pròpia, saps?
O si no, que ens ho digui ell.
Sí. Això és molt de català, escolta, sí.
Jo ho veig molt socevist, també. Aquest punt anglès, vull dir, aquesta iaia que portes a dins.
Sí, sí. Bueno, jo el que volia dir dels gags, que deies tu, Candela, del 1, 2, 3...
1, 2 i el tercer és el xiste,
clar,
és l'acudit.
És aquí.
Però jo crec en teoria que sempre és això.
Però... Per tant, d'aquí dedueixes que...
1, 2, 3...
Que tens raó. No, que no en tinc, perquè jo dic només dos.
Tu dius...
Un, dos, etcètera.
Sí. Bueno, també podria ser.
No.
Però jo crec que queda poc.
Ui, i espera't el programa d'avui, eh? Queda't perquè fabricarem la tarda amb el Bayona, que ens vol parlar d'un dels seus grups preferits, que és Depeche Mode, i la influència que ha tingut en el món de la música, i alguna que altra sorpresa ens té preparat el Carlos Bayona.
I etcètera.
El Pol Mallofré. Ara anava a dir, el Pol Vallifré, que també estarà per rematar aquesta setmana, i la Mercè Mondelo, Villalba, amb el millor del Fabricació Pròpia.
Fabricació Pròpia.
Soy Belén Esteban.
Belén, ¿tú conoces Radio Estel?
Ay, corazón. Claro que conozco Radio Estel. Me encantaría tener tiempo para escuchar todos los programas de radio.
Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
I 3:45, Marta, vols parlar de la cara més sensible de l'actualitat i per això avui dediques la realitat paral·lela al cor.
Hola, corazón.
Molt bé. Hola.
Doncs, sí? Com esteu, corazones?
Molt bé.
Això ja sembla...
Sí.
I és que avui, 29 de setembre, és el Dia Mundial del Cor.
Ah, és veritat.
Si no ho sabíeu. Jornada per conscienciar de la prevenció del control i tractament de les malalties cardiovasculars. I al llarg del dia s'han fet moltes activitats i xerrades, però nosaltres ens quedem amb una instal·lació signada pel mestre de l'escultura del silenci, que és Jaume Plensa.
Estudio Estadio, una mica.
Sí, sí, era, la idea era induir-vos una mena de sensació com del futur, contemporani, d'art.
Estic aquí.
Estàs a l'Univers Plensa?
Estic on m'has posat tu.
Benvinguda.
Gràcies.
Ara t'explicaré de què va aquesta instal·lació. Es tracta d'un cor de 13 metres d'alçada i 150 quilos exposat entre les columnes de la façana de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Plensa ha transformat l'edifici, paraules textuals, en un gran tòrax. Això és simbòlic.
Sí, no, perquè el tòrax embolica el cor, no?
Exacte. I les columnes d'aquesta façana en costelles, amb el cor a dins i la pressió del seu batec. Preciós, és una metàfora fantàstica.
Maco. Jo després tinc una pregunta, però...
Sí. Mira, es tracta d'una escultura de plàstic, de colors, hiperrealista, però a veure, hiperrealista fins a cert punt, perquè s'han de tenir moltes poques nocions d'anatomia per pensar que es podria tractar d'un cor real.
Hauria de ser...
d'anatomia i de moltes altres coses.
No, però... És paral·lela.
Molt poques llums.
Hauria de ser d'un gegant, com a mínim. Però sí que està molt bé per fer classes d'anatomia.
Això sí.
Tots els estudiants fora de la facultat,
això sí,
i ho veuen...
Sí.
Ventricle, l'aurícula...
Jo que era miop, que no veia res, a mi em poses allà davant i ho hagués vist tot.
Una mica per això com la pantalla aquella de Las Vegas, que has d'anar molt lluny.
Sí,
molt lluny per poder veure-ho.
Però quant dia aquella pantalla?
Quants camps de futbol hauries de tirar enrere?
Cada dia, eh?
Però un moment, però jo el que no entenc és on estava situat. Crec que hem anat al carrer i ho hem confirmat,
avui...
però, Harke, perquè la gent es faci una idea, encara que no hagin passat, vull dir, és a l'entrada mateix, diguéssim, hi ha les columnes, no?
És a la façana.
Escola de Medicina.
Sí, exacte, allà mateix.
Però
sí.
La meva pregunta és, tapa l'entrada? És a dir, els estudiants poden arribar a entrar amb aquell cor gegant col·locat entre les columnes, la porta...
No pots passar.
És la façana.
Sí. Si has d'entrar per l'aurícula o per la vena aorta...
Com si fos un tobogant, seria molt divertit.
És una bona pregunta. Potser hi ha alguna porteta lateral, com dieu, alguna horta, t'hi pots colar... No ho sé, no som metges?
No.
Potser no podem dir ni estudiants de medicina.
Per entrar has de fer un bypass o alguna cosa.
Nosaltres el que sí que hem fet és enviar la Medina fins al lloc dels fets.
El cor de la Medina.
Contenta, com sempre, molt professional, ha sortit al carrer i ha recollit impressions. Agrada el cor de Plensa als barcelonins?
Doncs bé, l'acabo de veure ara, però em sembla molt impressionant, molt maco, molt gran. Sí, molt xulo.
Em sembla moltes coses, perquè jo porto un desfibrilador. Llavors, el cor i jo estem com molt connectats, però aquí ens ha guiat venir pel Plensa.
Un exercici més d'inflables.
Home, a veure...
però la gent veu festa...
El que ha dit el segon testimoni.
Sí, 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 esclar, senyor, òbviament. No? Però sí que és veritat que és com sempre, l'art doncs, desperta diferents sensacions.
Això sí.
I tothom mira des de la seva mirada.
Inflables? És un globus, allò?
És inflable, el cor.
Ah, ara entenc tu.
Sí.
Jo deia que no sabia com l'havien entafonat allà dins.
Sí, sí, però... I el que ha hagut de bufar per inflar-lo, això és una feinada.
I fins quan hi serà el...
Doncs serà fins al dia 2 d'octubre, per tant
sí,
teniu dies
cap de
per
setmana.
Veure'l. Coincidireu amb mi en que un cor de 13 metres no es veu cada dia? Per
no,
això,
no.
La Medina també ha preguntat als passejants si trobar-se'l els ha agafat per sorpresa o no.
Veure aquests colors i aquelles textures m'ha sigut una sorpresa.
N'estàvem informats. N'estàvem informats.
No he vingut jo per veure l'escultura.
Sí, jo he vingut aquí, passava per aquí al costat i sabia que hi era, llavors el venia a veure. Vaig veure-ho ahir a Twitter i va ser com, ostres, vaig a veure què fan. A més, m'agrada bastant el plensa i volia veure'l.
Clar, bona reflexió. Si tu t'agrada molt el plensa i el teu cor batega pel plensa, trobar-te directament cara a cara amb el cor del plensa,
ja
estem creant un amor aquí, saps? Una relació amorosa.
Sí, i tant, sí. És la culminació, de fet.
Directe.
És una metàfora fantàstica.
Maca, fantàstica. Maca. Sí, sí.
I si t'has d'enamorar del plensa o si el plensa s'ha d'enamorar de tu, a quin lloc millor que davant del seu cor inflable de 13 metres.
Per abraçar-lo. Jo pateixo, per aquest cor. Voleu que fem una porra?
Durarà aquesta nit, vols dir?
No, durarà.
Que demà ja no...
Allà el típic que passa fumant el cigarret i és molt
així...
trampós. Per cert, deixeu-me dir que aquesta instal·lació es titula El cor secret. Per tant,
secret
tot
no
això
és.
que us acabo de dir, que no és sortir d'aquí. Que no és sortir d'aquí.
Però si és secret, no pot ser.
No és gaire
secret.
Si el
veu tot Barcelona.
Bueno, escolta, no deixem el cor, Marta, perquè ara ens vols parlar d'una notícia que ahir que t'ha deixat el cor a miques.
Sí, sí, fent miques.
Fent miques.
A veure. Estarem d'acord que es veia venir,
sí?
I per tant la patacada potser no ha estat tan dolorosa com hagués pogut estar, però a mi m'ha quedat molt mal cos. Ai. Mira, és que se'm
trenca la
veu després d'això.
¿Te sientes reina?
Yo soy reina de mi casa.
Ay, me mato. ¿Es en tu casa? ¿Lo puedo tocar con el dedo?
No. Aquí van a pasar cosas inauditas.
Telecinco s'ha carregat el programa de Prime Time de Jorge Javier Vázquez, que havia de fer la competència a l'Hormiguero, Cuentos Chinos.
Els veïns, no?
Sí.
Que deia ella en un tuit.
Sí, sí. La cadena va anunciar la cancel·lació fulminant de l'espai per no haver assolit els resultats esperats durant... després d'aquestes 3 setmanes d'emissió.
3 setmanes.
Vull dir, no li han donat massa marge.
El tuit va enganxar des del primer dia.
Des del principi.
Són molt 3 setmanes per la vida... Sí, per dir...
Home.
No sé si passa això. Quan es cancel·len els programes, és...
Per Telecinco, et diria que encara és bastant. Perquè jo crec que han arribat a fulminar coses amb menys
temps.
Sí, però clar, suposo que hi ha una inversió i se li ha donat una miqueta de temps.
Sigui.
Però és veritat que Marta enganxava per... Saps aquella cosa que... Quan no entén res i és com... No saps... O sigui, més estàs al no...
El dadaisme.
Que no t'agrada, però és aquella cosa que no pots parar de mirar.
T'addueix. I sí que és veritat que durant aquestes 3 setmanes han anat provant diferents fórmules perquè el programa funcionés, però la nau, vull dir, evidentment s'ha enfonsat.
Però el programa... Jo és que encara no l'he entès, el programa, perdona'm.
No, és que no...
Clar, és que és
era
el que
dèiem.
Era la gràcia.
O sigui, primer van començar tematitzant...
Però hi havia entrevistes.
Sí, era un programa... Al principi eren exclusivament seccions, totes relacionades. Per exemple, hi havia Anabel Alonso, que tenia una secció que es deia Anabel para creer. És a dir, sempre al principi
bonic.
Jugaven amb
els jocs de paraules, no? Sempre.
I tot xinès, vull dir, tot molt pillat.
Com ha pogut
i després,
no triomfar?
Ha acabat sent un debat de Gran Hermano VIP, que és el programa...
Bé,
és a dir, han anat intentant trobar fórmules, això, posant...
Reconduir-ho, però no.
Ha estat impossible.
I, de fet, ara, el debat de Gran Hermano VIP torna amb la
Lara Álvarez.
És veritat.
Ah, sí, és veritat. Laura Lara.
Lara Álvarez.
Em porta ella. Sí, sí, ella estava presentant un altre programa que ves més resbala, que no sé si ha tingut molt d'èxit, i ara, com que són gent ja contractada per Telecinco, vull dir, són presentadors que són de la casa, i si un programa no funciona...
I ara que estàvem parlant de fulminar o no, jo crec que el tema de l'Anna Rosa Quintana també està allà, que les audiències no la valen gaire.
No, ni Gran Hermano VIP tampoc està funcionant. Per tant,
no és el plegat?
Sí, Telecinco no aixeca cap.
No és la mateixa l'audiència de la tarda que del matí, la gent que està mirant la tele. Vull dir que les fans, perquè som fans de la Quintana, estan al matí. No sé com està funcionant el programa del matí ara.
I a la tarda molt probablement estiguin veient en TV3, que em sembla que fan sèries.
No, la tarda són solers.
A la tarda escolten Fabricació Pròpia.
Ho diràs.
Això sí, sempre. Però la Son Solers no entra més tard? No és de...
Jo ja no sé.
Jo no sé qui és ningú que està dient.
A veure, en qualsevol cas, una cancel·lació exacta que no només ha afectat el col·lectiu de fidels seguidors del programa, que són pocs, però fidels, sinó també, i molt especialment, doncs, el capità d'aquesta nau, que ja feia dies que anava a la deriva, que és Jorge Javier Vázquez.
Jorge.
El popular, i deixeu-me dir, infladíssim, perquè està molt inflat, presentador, va fer ahir al vespre un tuit admetent doncs, aquesta derrota, felicitant els seus competidors de franja horària i demanant perdó a l'audiència per no haver sabut trobar la clau de la seva complicitat. Un tuit al que ha respost amb un like... Com era el mínim que
és el que
havies
de fer, no t'ho deure.
Ah, que tu respost amb
un cor.
Com a fan.
Queda't llista, aquest.
És el mínim que puc fer per tantes hores de diversió que m'ha brindat de forma gratuïta.
Tu creus que calia que es disculpés per no haver enamorat a l'audiència?
Potser no per això, però per haver plantejat aquest programa que...
I creus que l'ha plantejat ell, també, aquesta és l'altra?
No, clar.
O li ha vingut fet?
Home, però Jorge Javier, també és massa. O sigui, ell és molt de...
Jo crec que el show és ell, directament.
Clar. Sí, vull dir que ell... Clar, clar. Mira,
ell ho va acceptar, suposo que li feia il·lusió tornar a la televisió, però semblava tot plegat molt improvisat i que ell va haver de posar la cara en un projecte que no hi creia ningú des del principi.
I era difícil també competir amb el que tenia, amb els veïns, que ell li diu.
Exacte. Bueno. Se suma més al meu like, als 12.000 que ha rebut el tuit de Jorge Javier les darreres hores, i que demostra un cop més que Twitter és un miratge de la realitat, perquè si el programa realment hagués agradat a la meitat de persones que han fet like al tuit, el programa seguiria la graella de Telecinco.
Potser el que els ha agradat és que s'aixapés.
Finalment que marxés.
Exacte.
I rematem avui aquesta realitat paral·lela i ho fem amb música del cor.
Ai, sí.
Ai,
sí,
això t'agrada. Sí. Va.
Acabarem amb un concurs, que es titula Quina és la millor cançó de la història dedicada al cor.
Oh,
què us sembla?
M'encanta.
Mira, me les he escoltat totes i només tres han arribat a la gran final. Per tant, us faig la feina fàcil.
Va.
I ara, sisplau, demanaria a la Paula una mica de música d'atenció. Perquè Mercè, Candela i Yuri, sense saber-ho, sense voler-ho, potser us heu convertit en el jurat que determinarà la millor cançó que s'ha fet mai dedicada al cor. No és una responsabilitat menor.
És molta pressió, eh?
Ara us explicaré com funciona el concurs.
Escoltarem
les tres cançons, cançó 1, cançó 2 i cançó 3. A sobre la taula hi haguéssim hagut de trobar un paper i un boli, que no he tingut temps de deixar-vos, però crec que tots en teniu.
Servit.
Els guions.
I quan hagueu escoltat les tres cançons, haureu de puntuar-les. La que us hagi agradat menys, 5 punts.
Val. Menys 5, eh?
La que us hagi agradat normal, 10.
Val.
I la que us hagi fet més el pes, 15 punts.
Perfecte.
D'acord? Recollirem els vots com a Eurovisió. M'haureu de dir en anglès. Per fer-ho tot una mica més espectacular. D'acord? Esteu a punt?
Sí.
Endavant. Val.
Doncs aquesta és la primera cançó candidata. Això és Heart of Glass, de la Blondie.
Havíem de dir el títol.
No.
Ah, no, no, no.
No s'està escoltant res.
No, no, que estava parlant amb el Ferran.
Has de puntuar, Mercè.
No. Val. Ah, ja està.
Has de puntuar. Val. La que t'agradi menys.
Que jo volia 5 punts.
Escoltarem tres cançons. Val. I tu has de donar... A veure...
5, 10
i 15.
Ah, a cadascuna.
I ho hauràs de dir en anglès, eh?
Jo tinc una pregunta. És a dir, a cada una li hem de donar una puntuació diferent? O puc donar 5 punts a cadascuna?
T'has de decidir, Candela.
O sigui, una 5, una 10 i l'altra 15, eh?
Exacte.
5, 10... No?
I 15.
La puntuació total en anglès,
five,
però no cal els mitjos. Però bueno, va,
jo faré la suma final, per
perfecte.
Tant, tot està controladíssim.
Vale, d'acord.
Tu t'encarregues dels números, eh?
Sí, sí, sí.
Perfecte.
Aquesta és la primera candidata i, si us sembla, passem a la segona.
una fiesta sin final. Llénala de sol.
Aquesta és...
És ballable.
Sí, t'anima.
Sí.
És golosa.
Home, sí. Respon a una època nostra.
Gràcies.
O sigui, és que pots, al final...
Pots voler-t'hi transportar o per res.
O no, però, sí, sí. Però respon.
Puntua, aquí estem apel·lant una mica les emocions amb aquesta, segona proposta. Molt. Teniu ja el vostre vot?
De moment necessito saber la tercera.
Espereu-vos, perquè també hem cregut adient incloure una cançó que visibilitzi la, la diversitat cardíaca.
Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda a ese automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón.
Música d'atenció, s'ha acabat la diversió.
Hem de dir els nostres punts o tu hem de passar tu en privat i tu fas la suma?
No sé, no, com creieu que és millor?
Ella s'ha carregat els números.
El que sigui més ràpid, a veure.
Ok, com Candela, a veure.
No, Candela, el meu, vota.
El... Sí. 10 points sí? goes to... No, 10 o 15, perdó.
Ràpid, perfecte.
15 points goes to... Marta tiene un marcapassos.
Oh! Ostres, val.
No ens esperava, això.
Val. Va.
Val. 10 points, Candela?
No, els té, el 10, corazón latino.
Oh, val. I, por ende...
5 points, points, Jero Glass. Oinx, poinx, poinx.
5 points per la Blondie.
Sí.
Perfecte.
Francisco. Jo faré al revés.
Ui.
5 points...
És veritat, estàs creant més emoció.
Clar.
Oh.
Molt bé.
Perfecte. Que comença fatal.
10 points, incomprensiblement, Blondie.
Val.
I 15 points, corazón latino, wow, que m'ha arribat realment al cor.
Oh. Està això? Va. Frec a frec. Raga.
Hombres G.
Sí?
5 points.
Els points cada cop podien pitjor.
5 points de suert. Davant.
Quina era l'altra? Ah, sí, la Cindy... Ai, Cindy Lauper, la Blondie.
La Blondie?
Ai, ai, ai.
10 points.
10 points,
I
Blondie.
I number one, sens dubte, ara... ell, corazón latino. Per favor. 15 points. Tira, tira, Paula, home. Tira.
A veure, jo no sé suma.
Tu has de votar, però no.
Però diria... No, no, jo sóc el jurat. Jo sóc el jurat. Ha guanyat de pallissa, a més, corazón latino de David Bisbal.
No,
no, per tant... Oficialment, ja tenim la millor cançó de la història dedicada avui al Dia Mundial del Cor.
La millor. Mira. Ai! Ui.
Ai!
Fem una cosa. Dos minuts ja ens trobem al punt de les 3. Connectem ja amb la penúltima hora de l'actualitat.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Segons Doncs hi arribem al punt de les 3 de la tarda, penúltima hora de l'actualitat aquí al Fabricació Pròpia. Ja sabeu, aquest divendres a Barcelona coincideix el partit del Barça i el concert de Joaquín Sabina, el segon concert de Sabina. Bé, el dispositiu de mobilitat especial per als partits de l'Estadi Olímpic doncs s'estès aquest divendres a les persones que vagin al concert al Palau Sant Jordi. Avui connectem, doncs, amb Josep Barragán, propietari de la bodega Amposta, gran bodega Amposta, que es troba entre Gran Via i Maria Cristina, just al costat del Caixa Fòrum. Què tal, com estàs? Bona tarda, Josep.
Què tal? Bona tarda.
Josep, quina ha estat l'etapa més demanada aquest migdia?
Home, la veritat és que l'ensaladilla sempre triomfa.
Sí.
El que passa és que les croquetes són
clàssic.
Bueno, és una cosa que és un plat que no falla mai.
No falla mai. I la gent és més de cervesa, aigua o vi blanc?
La veritat és que el vi blanc, realment, no sé si és pel canvi climàtic o que sigui, s'està carregant el vi negre en general, durant tot l'any. Ja no és un tema només de l'estiu, però s'ha de reconèixer que amb aquestes temperatures la cervesa tira moltíssim.
Tira moltíssim. I el vi blanc, què seria més, sec o afruitat?
Els gustos normalment d'aquí, dels nostres clients, que és un client local, bàsicament, tiren més cap a vins no excessivament afruitats, no? O sigui, grans vins que tenim a Catalunya, com els xarel·los, com bàsicament les garnatxes blanques, tots aquests vins funcionen moltíssim. Funcionen molt.
La carn més aviat feta o crua?
La carn, la veritat és que cada vegada la gent més crua, sí.
Més crua.
Crua, però no freda, com sempre diem nosaltres, no? Ep, hi ha feina de temperada la carn i que estigui a punt, sí.
Això és important. Josep, tarda crua, podríem dir, en aquest triangle estrella avui, aquesta tarda, o no?
És complicat, avui és un dia complicat. Nosaltres, per exemple, no tanquem, no fem horari de migdia i de nit, avui no podrem tancar perquè... com heu dit, ja s'ha ajuntat aquests dos esdeveniments i que també porta molta gent de fora de la ciutat. I sí, es preveu una tarda bastant calenta i complicada, tant a nivell d'accessos com en el nostre cas de molta feina.
Feina que es podria resumir a aquesta hora si teniu més seguidors del Barça, del Sevilla o bé de Joaquín Sabina.
La veritat és que Sabina és increïble. Dimecres ja vam tenir la primera part d'aquests dos concerts que està fent, i la veritat és que va ser un escàndol i va aparèixer gent per tots llocs d'una determinada edat, que és el que ens fa molta gràcia, no? Perquè molta samarreta de Sabina, molt fan, i ara doncs avui esperem exactament el mateix. La gent del Barça es nota més potser quan un partit és abans, quan un partit és a les 6 de la tarda o així, quan la gent ve més a dinar i després ja va cap al partit.
Sou conscients, no?, que a partir d'ara doncs poden haver aquests col·lapses, aquestes coincidències amb partits, sí, del Barça i grans concerts, no?, el Sant Jordi?
Sí, ja hem notat realment ja portem un temps que, a veure, Montjuïc s'està dinamitzant i això es nota molt. I nosaltres estem molt agraïts, perquè també pensem, doncs, que és una zona que potser, doncs, els barcelonins no la tenim com molt nostra, i jo, que he nascut en aquest barri, doncs estic encantat de que això sigui així, no? i que Montjuïc existeix i que és una meravella.
Josep, ja anem acabant, eh? Quin ha estat el tema més recurrent aquest matí entre els clients?
Bueno, aquest matí la veritat és que hi ha temes molt d'actualitat, el tema, evidentment, de polític, de la situació política que tenim actualment. Molt també la gent amb el Girona, no?, que amb això del liderat de la Lliga de Futbol, doncs sí, la gent ho comenta, que demà té un partit amb el Real Madrid i que la gent, bon, comentava. I sobretot això, tothom comentava el tema d'això de Sabina, de que ja està costant trobar aparcament al barri, perquè, bueno, molta gent ja s'està avançant, i aquests són els temes estrella, sí.
Cançó preferida del Sabina, Josep?
La veritat és que...
T'agrada el Sabina, Josep?
A mi m'agrada el Sabina, però reconec que més de l'època dels anys 80, que sí que recordo d'haver comprat algun single i tot, la veritat és que la cançó que jo ara estava intentant recordar era aquella de... Bueno, es diu aquella que diu Aquí soy yo sin ti, que no me'n recordo mai de com es diu la cançó, però sí que és una cançó romàntica, en aquell moment em va encantar i vaig comprar-me el single.
Doncs escolta, cançó romàntica, eh?
Cançó romàntica.
Sempre.
De Sabina, sí. I escoltar-lo.
I escoltar-lo. Josep, ja ara sí que anem acabant. Previsió del temps i del trànsit a aquesta hora des de Bodega Amposta. Què ens diries?
Doncs et diria que fa un dia espaterrant, fa un sol i una temperatura que, no sé si ara ja no podem dir si és pròpia o no d'aquesta època, i la veritat és que era un dia meravellós per disfrutar de la terrassa i de compartir amb els teus, doncs, aquests esdeveniments.
Josep Barragán, ens has deixat al dente, com diria el company Uri Francisco. Moltíssimes gràcies, propietari de la bodega Amposta, entre Gran Via i Maria Cristina, just al costat del Caixa Fòrum. Que vagi molt bé la tarda, que sigui una gran tarda.
Moltes gràcies a tots. Com un túnel sin tren expreso,
negro como los ángeles de Machín. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Ara que passen de les 5, seguim aquí a l'altra actualitat, al Fabricació Pròpia. I, Francisco, que no és que no hi hem pensat avui, no pateixis.
Cap problema.
A veure, què és allò que no et pots treure del cap?
Avui, Mercè, estem de dol. Jo dubto que pugui explicar el tema d'avui sense trencar a plorar.
Si sí, ja poses la música perquè...
Està tot lligat.
No vingui de nou.
Per Ian Adams, eh?
Ho intentarem. És per això que he optat per aquesta versió instrumental de Everything I Do It For You, perquè si sona la veu de Brian Adams, acabo jo tot sol, acabo amb la sequera a Catalunya.
Sí? Et trenques.
T'ho prometo.
Doncs escolta'm, posa-la amb...
I anem fent.
Perquè la sequera s'hauria de...
Aquesta conclusió.
Era així de fàcil.
La sequera s'hauria de solucionar.
No sé, pujar al Pirineu? Posar Brian Adams i anar a plorar i que vagi baixant.
Però ho dius en sèrio, no?
Mira, et diré més, Mercè.
No, continua.
La meva filla va néixer amb aquesta cançó.
Mare meva.
Però també es va fer amb aquesta cançó, la teva filla?
No. És que ara m'estic parlant en un jardí.
També es va gestar. Sí,
graníssim, no? Però vols enorme. Però... Sí, sí, això recondueixen, perquè estic perdudíssim. Sí.
No, que deies que, a veure, que el que ens has d'explicar, sí, el que no et pot ser al cap,
estat
avui...
intrínsecament lligat, tot plegat, sí, sí. Si sou persones amb un mínim de sensibilitat, sí, això us colpirà per diverses raons, perquè aquest tema ho té tot. Té nostàlgia, té injustícia, desforestació, vandalisme i el binomi Kevin Costner i Brian Adams.
Carai, no està malament,
no,
eh?
No.
No t'hi poses per poc, eh?
Ai, que sona la veu. I ara què?
No sé, és que jo no sé per què plores. Jo em tocaria a mi mateixa amb aquesta cançó de Brian Adams.
Ho pren com pot o com vol, però...
Però això del naixement, on podrem parlar... Podem fer un no m'ho puc treure del cap per la resta de l'equip?
És molt... Bueno, m'hi poso...
No.
Millor que no.
Després en parlem. Em fa una mica de mandra amb aquest tipus de música. Però no.
Ah, pensava que et deies l'anècdota del naixement.
No. Sí, ho ha semblat, Mercè.
Una bufetada en directe,
no,
però...
No, això mai, pobre Marina, que ens estarà escoltant la Marina.
Sí, sí, sí.
Ara.
No, jo sí que vull saber això.
Sí, home,
però
sí.
Creus que ho hem d'elevar a públic? O...
Això ho has de decidir tu. Però mira, fem una cosa.
No, per res.
Fem una cosa.
Per res.
Consulta-ho amb la Marina i si
val,
la Marina et deixa,
si val,
perquè és part implicadíssima d'aquesta escena i d'aquest record, ja ho diràs.
Però, un moment...
Quin jardí...
Sí, avui estem... amb un jardí maco. Va, tornem al jardí, a l'altre jardí.
Perfecte, mira, ens hem de situar al comtat de Northumberland,
sí.
Anglaterra,
sí, home.
Regne Unit, fa 300 anys. Perfecte. Situats, eh?
Sí, home.
Aquesta és la data i el lloc on va néixer el nostre protagonista d'avui, que és ni més ni menys que el Sycamore Gap Tree.
Carai.
Un arbre que va decidir créixer ufanós en una petita vall situada entre dos turons al costat del mur d'Adrià, de l'emperador.
Sí, carai. Sí,
esteu situades?
Que li van fer un mur.
Ell, bueno, sí, ell el va fer. No, li van fer un mur. Fortificar a mitja Anglaterra, se li diu el mur d'Adrià.
Poca feina al sol.
Sí, no crec que ell treballés gaire. Durant més de 200 anys va ser un arbre més, envejat per la resta de la flora autòctona, única i exclusivament pel seu enclavament. Perquè l'enclavament...
Allò on estava.
Sí, allò on estava situat.
La seva ubicació.
És preciós. Però l'any 1991 van arribar en Kevin Costner i en Brian Adams. Ara sí.
Van arribar junts al costat de l'arbre?
I van dir... Quina arbre més bonic.
De la mà i...
No, metafòricament. Es va estrenar la pel·lícula Robin Hood, príncep dels lladres, que va convertir aquest bucòlic racó en un lloc de peregrinatge per a fans i curiosos, degut a l'escena que s'hi va rodar on Robin Hood salvava un dels fills de Little John, o Joan Petit, que és molt millor en anglès.
Això és quan balla, sí.
De les urpes de l'ajudant del xèrif de Nottingham. Doncs aquest matí ens hem assabentat de la trista notícia. El Sycamore Tree, altrament conegut com l'arbre de Robin Hood, i això és cert, es deia així.
Sí, sí, què ha passat?
Ha traspassat.
Ha anat al terra.
Però... sí que ha mort.
Sí que ha mort.
El tri.
Sí. Ha anat al terra.
Un adolescent de 16 anys...
ai. No.
Ha decidit talar l'arbre amb nocturnitat i alevosia, carregant-se un arbre centenari i el que seria l'Skyland... Skyline més famós de Northumberland per sempre més. És a dir, que és un tronc, és un llamp de tronc, eh? Vull dir que és una feinada. Potser està tota la nit.
Home, 200 anys, no has dit?
Vull dir. Sí, sí. És, aquí... no el pots abraçar, aquell arbre, és molt gros.
Això, el nostre, el pi de les tres branques, això d'aquí 4 dies...
I hi serem, eh?
Li passarà,
sí,
això.
Però no, sí, no, sí, no, perquè...
no va patir actes.
Assassinats en sèrie.
Sí, constantment, pobret.
El vellet ha estat detingut i acusat per vandalisme. Jo desconec la pena que se li imposarà, però personalment el que em demanaria a perpetuïtat a escoltar el següent loop de la cançó de Bryan Adams fins que se li assequin les llàgrimes i el cor. Aquest acord màgic.
Ai, jo pensava que sortiries tu amb la teva veu, ara.
No. Tampoc es trepitja, Bryan Adams.
Jo és que aquesta música la tinc com molt... no sé,
massa
si
sucre.
Tot... sí, massa. Mira, que per...
és escena romàntica és de 14 anys dins d'un cotxe.
És una pastelada, estarem d'acord. Però els que no esteu gaire iniciats amb la música, aquest acord que acabem d'escoltar seria el quart grau menor. I això... directament difícil. És plorera.
És plorera, no?
Sí, sí.
És tocar la fibra.
És Stendhal. Un dia us faré una llista de les cançons que utilitzen aquest recurs i veureu que tot és plorera.
Va, doncs el cant dels Segadors no tindrà aquest recurs, també.
Jo diria que no. Diria que no.
Que en 4 minuts ens situem a 3:15. Candela, avui digue'm, cap on ens portes?
Doncs mira, cap al 29 de setembre de 1962. Aquell dia algú va plantar el Gap Tree, un bonic arbre... no, és broma. Que tenia 200 anys, ja m'he dit 1962. No. Era dissabte i la portada de La Vanguardia era un quadre d'imatges de desgràcies que no he pogut entendre a què es devia. O sigui, tu llegies la portada, veus només les quatre fotos, dius, està clar que ha passat una gran desgràcia, però no tens clar què passa. Mentre que la segona... llavors dius, bueno, doncs vaig a passar a la següent pàgina a veure què és, però a la següent pàgina ja hi ha canvi de terç.
Ostres.
I el que ens trobem és un anunci d'un vedell preciós amb una bafarada que diu quantes terneres passaran hoy por tu cocina. Opa, yo viajé un corral, paso guarrilla y paso guarrillo. Opa, yo viajé un corral, paso una pota. Perquè us ho pregunto, quantes terneres han passat per vostra cocina?
Mira, ahir, bueno, un percentatge mínim en forma d'hamburguesa.
Ah, és que anava a dir, a mi, vedells sencers, et prometo que no n'hi ha passat cap.
Poques.
Poc, com a molt algun filet. L'anunci diu que los próximos 10 años passaran varias terneres enteres por tu cocina, perquè ells ja calculen, o sigui, en forma de filets, és a dir, ja estan filetejant-les, ja calculen que en 10 anys doncs, tindràs dos o tres vedellets passant per allà. Ostres. Això ara mateix tots els vegetarians i els animalistes s'estan estirant els cabells. I amb aquest anunci estaria claríssim que també ho farien. Durant este tiempo, diu, y muchos años más, su cocina Comit, perquè venien una cuina, se mantendrá impecable gracias a la solidez de su sistema de montaje monobloque y a la gran calidad de sus materiales. Un anunci, com us deia, no apte per vegetarians, perquè tu el que veies era una imatge preciosa d'un vedellet que et deia ¿cuántos pasaremos por tu cocina?
Ui, això és tocar la sensibilitat com el Bryan Adams, però amb una mica menys de tacte.
Però molt poc tacte, molt poc tacte. I a la tercera pàgina, perquè jo seguia buscant que quina desgràcia era la de la portada, hi havia un altre anunci, el del patge Egolriaga.
No sé si el coneixeu, aquest patge.
No tinc el
Gorriaga. Jo sabia que hi havia tres, els tres reis mai, els tres reis mags, vamos, sí, i els seus patges, però no sabia que n'hi havia un altre que es deia el Gorriaga,
no,
i que li podies veure, segons explicava l'anunci, escriure moltes cartes.
Té nom de vermut.
Té nom de vermut, sí, sí,
no?
Sí.
Vermut, vermut, el Gorriaga.
El Gorriaga.
Sí. Ai,
mira, ara entenc que aquest, a partir d'ara serà el meu patge preferit, si és de vermut. Però en aquell, l'anunci deia que podies demanar-li tot el que volguessis, sense límit, i allò que sempre et diuen els pares, de que tinguis seny a l'hora de demanar, perquè els Reis Mags han de, repartir sí, regals per sí, molts nens, i que no sí, pots acaparar sí, tu.
No dona l'abast.
En aquest cas, no. En aquest cas, tu, al Gorriaga, li podies demanar tot.
Carta
tot
blanca.
I després ell escolliria una carta i tu series l'afortunat.
Ben pensat.
En fi, quina pena que jo no conegués el Gorriaga, en els meus temps, però bé, ara que la Marta ja m'ha dit que era de vermut, tot solucionat. Però, en fi, tornem al tema, al primer tema, el de la notícia dramàtica.
Sí.
Perquè... Ai! Així més suau, per sota, sí. Perquè del quadre Desgràcies de la portada, quan arribes a la pàgina 5 del diari te'n fas càrrec de què és, i, a veure, veus que és un gran drama, perquè no tornes a entendre de què va, però és conscient que ha passat alguna cosa molt gros, perquè diu que a Catalunya som un poble generós, noble i fort, i que ens tirin un piropo.
Ui,
en qualsevol diari,
preparant el terreny.
Exacte. Però no, ara en sèrio ens posarem dramàtics, perquè no és una notícia de grat. Però el tema és que Franco, el govern sencer, van venir a Catalunya per un gran funeral, els ministres d'Afers Exteriors de tot el món van donar condol a Catalunya i a Espanya.
Carai.
El mateix Kennedy va trucar a Franco per donar-li el pèsam.
Ostres.
I bé, el que sigui que havia passat sí que et diu que hi ha, en aquell moment hi havia 441 morts, 374 desapareguts i 213 ferits. O sigui, jo encara no sabia què estava passant.
No ho sabem, eh?
Però, dius, ha passat
algo
molt gros, no? Aleshores, el que sí que he fet és Google, perquè jo ja m'estava posant nerviosa amb tantes pàgines que no en tenia absolutament res, i vaig posar directament què passó en Barcelona en setembre de 1962, perquè a Google se li parla en castellà.
Sí.
I el cercador no va amb rodejos. Es veu que el 25 de setembre de 1962, ara segur que moltíssima gent que va viure aquella època ja té claríssim què va passar. Però,
és clar, que va d'aigua, no?
Va d'aigua. Catalunya va patir una de les catàstrofes hidrològiques més greus que recorden. Va ploure moltíssim, fins a 240 litres per metre quadrat en menys de 3 hores, i els rius Llobregat i Besòs es van desbordar, provocant una vinguda torrencial d'aigua que va deixar entre 600 i 1.000 víctimes mortals, molts desapareguts, moltes pèrdues materials. Es van calcular 2.700 milions de pessetes en pèrdues materials, que no són res les pèrdues materials, o sigui, van darrere de les humanes, però va ser una gran catàstrofe. Barris sencers van quedar inundats, un drama de magnitud catastròfica, sobretot per la zona dels Vallesos, Baix Llobregat i Maresme. Tot Espanya es va volcar en ajudar a Barcelona, també molts països d'Europa i d'arreu del món, ajudes de tot tipus, medicaments, diners, menjar, mantes, el que fos, i el diari ho explica amb aquest titular, pel meu gust, una mica desafortunat.
Ai,
perquè ja sabia, era el periodisme d'abans. Diu, lluvia de aportaciones de todo origen y especie. Dius,
home,
a veure,
no
crec que sigui el millor titular sí, després d'això.
Cal parlar de l'esport o del mundo deportivo.
No, cal parlar de pluja d'ajudes. No, en aquest moment jo trauria el concepte pluja perquè tota una regió estava devastada. En fi, canviem de tema. Jo només us volia portar aquí perquè durant 5-6 pàgines intentava saber què havia passat. Digue'm, Marta.
Per cert, hi ha un documental que està molt bé, que parla d'aquestes riuades del 62, que l'any passat es va emetre pel Sense Ficció, que es diu Els nens de la riuada, que recuperen aquesta tragèdia i en parlen de la quantitat de persones que van morir. És molt interessant.
És que van morir moltíssimes persones, fins i tot Rubí té un monument a moltes de les víctimes mortals que van perdre
la vida
allà. En fi, va ser realment trist. Canviem de tema. Us en recordeu del Ever Given? Us sona? Us hauria de sonar una miqueta.
És un vaixell.
Un dels vaixells més grans del món, que carrega contenidors i que va quedar encallat durant 6 dies al canal de Suez, al març del 2021.
Sí,
això fa poc, clar.
Sí.
Març del 2021. Doncs deixant el transport de mercaderies completament col·lapsat a mig planeta. Doncs el 29 de setembre de 1962 també hi havia un transatlàntic encallat, però era a Alacant, i es deia Satrustegui.
Ai. Per quan la deriva que...
Barco la deriva. El vaixell havia encallat a 350 metres de la costa alicantina, no molt lluny de l'entrada del port, i tothom estava treballant per treure-la a marxes forçades. Per una banda, hi havia el vapor Titan, que intentava treure la càrrega del Satrustregui perquè fos més fàcil de moure.
Clar, perquè
moure,
passés menys.
Clar, alliberava pes.
El titan
treia la càrrega. I per l'altra banda hi havia el Teide. És que a mi m'agraden molt els noms de vaixells, s'hauria de fer un estudi. Que es col·locaria a la popa per intentar-lo remuntar. O sigui, Teide i Titan ajudant el Satrustregui.
Perfecte.
Jo crec que el titular havia de ser aquest. Però tot i els esforços per moure el vaixell, les autoritats reconeixien que el barco no se ha movido ni una mierda, gairebé.
Ostres.
No van posar això, però van dir el barco se ha movido algo, però su situación es prácticamente la misma que en el dia d'ahir.
Per tant, no m'aconsegui.
Es movia per l'onatge, però no per la feina de rescatar.
No, ni el Teide ni el Titan feien la seva feina. És a dir, que el vaixell s'havia mogut el mateix que Homer Simpson quan està en un bar, que és el mínim com que per aixecar els mil·límetres justos per aixecar un altre cop la cervesa. Com que costava de moure i el vaixell també transportava passatgers amb destinació a Amèrica Central, van decidir fer-los desembarcar a Barcelona i que fessin un domet per les Rambles mentre desencallaven el vaixell. Jo crec que d'aquí van començar a sortir els primers creueristes per Barcelona, ves què et dic. L'article acaba explicant que es desconeixien les causes de l'accident, però tot apunta que se debió a un agarrotamiento del timón. O sigui, el mateix que t'agafa la rampa a la cama, però del timón. Val? Es va quedar enganxat.
Una mica de reflex inari.
Res a fer, que hizo que el barco enfilara a la costa en lugar de la bocanada del puerto alicantino. I clar, doncs ja tenim el vaixell. Va, i acabem amb una petita notícia, que no té ni música, però és que m'ha sobtat moltíssim, que diu perforaciones petrolíferes a Lleida. Que us ha deixat...
Estupefacte,
impactats. Jo sabia que a la costa del Delta s'han fet perforacions, el Castor, la plataforma Castor, però a Lleida, doncs sí, es feia la partida de Marimón, on començaven els treballs de perforació de l'empresa nacional de Petróleos d'Aragón. La notícia no diu absolutament res més, només diu que comencen a fer perforacions. I em va deixar molt desconcertada perquè no sabia que a Lleida hi havien trobat mai petroli. I és que potser no en van trobar, només van començar a foradar.
O potser és el secret més ben guardat
dels lleidatans.
Llavors tiren la boira perquè tu no vegis on hi ha les perforacions.
I m'estàs dient que són els més rics de tot Catalunya.
Claríssimament.
No.
Certifiques que no es deixi.
No. 1962,
Potser era l'any que havia de canviar el transcurs de la història de Catalunya fent llei de capital mundial, però...
Ara.
Però no.
Fem una cosa, marxem a publicitat. Gràcies, nois. Us demanaria una cosa. Us quedeu a la tertúlia dels quatre gats?
Vinga.
Sí, vinga. Però a veure si serem més de quatre gats.
No, ja veuràs, que entrarà una gran gata. Sí, ara li diem això, no?
La gran gata.
Home, tu saps les ungles que té, si es garrapa?
Ui! Ara que ens ho ensenyi. Anna Priscila Magrinyà, aquí, al Fabricació Pròpia.
Ràdio Estel. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Vinga, va, 7 minuts i ens situem a 3:45. Ai, és que em fa il·lusió veure't, Anna Priscila.
Ah, clar, com que ara vinc de tant en tant. Clar. Doncs és el que té, això. Ai, és el que té,
Ai, aquesta... Ensenya'ns les ungles, que diuen que les tens...
De gata. No, jo dic esgarrapa, però no amb les ungles. Vull dir, les ungles era metafòrica.
Però si tinc unes ungletes aquí superpetites, que cada vegada que vaig a pintar-me-les em miren dient... Però si tens ungles de nen petit...
Però no te les mossegues, eh?
Sí, sí que me les mossego.
Sí?
Després el que passa és que...
Sí,
perquè tu sí que tens les ungles boniques ara, eh, Raga? Carai, amb aquest color així una mica fluorescent.
Sí, el que passa que veus, ja van pujant, veus que es veu ja la part més...
Quin dit ensenya?
No, l'índex.
M'ha semblat que no.
L'índex,
l'índex. Era apropiat.
Però, aixeca't l'índex. Perdoneu una cosa, ara que dieu de les ungles, sí que em van dir una vegada, em vaig anar a fer les ungles, i que depèn de com te les miris, és això que te les pinten, i depèn si mires així, ara estic amb el palmill cap amunt, o així, amb el puny cap a dins, depèn del teu perfil psicològic.
Espera,
llavors, val, sí, però aleshores saps què vol dir? O sigui, saps el significat? Sí,
però què vol dir el teu perfil psicològic?
No, doncs que ets una persona més, diferent. Sí, que ets més... Mira, si tu fas així amb el palmill cap amunt, diguéssim, ets com més... a veure com dir-ho, això. No tan brusca.
Més fineta.
Sí, no fit, sí, una cosa així. I amb el puny cap a dins...
Més guerrera.
Exacte,
més
forta.
Però que tu mires les ungles a tu mateixa.
Tu com t'ho fas, això? Home, sí.
Sí, et diuen mira't les ungles.
Mira't les ungles.
És que no ho sé, ara ja estic condicionada.
Acabes de tancar el puny.
No ho sé, jo crec que faig amb el puny.
Forta, valenta.
Però és que ningú fa així.
Jo faig així.
Jo faig puny perquè me les mossego, llavors no puc mossegar-me-les a l'inversa.
Jo faig així.
Cap amunt. Cap
amunt. En moviment. I com una onada.
De revista d'anells de prometatge.
És que tens mà.
De pianista, m'han dit.
Sí, tens dits.
I d'anells de prometatge.
D'anells de prometatge.
Ai, no m'havia fixat mai amb els dits.
Dita, quines manetes.
Maco. Home, jo només us diré que tinc un amic que ell diu que es fixa molt amb els dits de les persones, sobretot homes, perquè diu que és proporcional a altres parts del cos.
A la intel·ligència. No era el nas, això?
No.
I no eren les orelles?
No. Bueno, jo tinc un amic que diu que es fixa amb els dits.
Doncs escolta...
Tot molt rigorós i molt científic,
Sí.
Tornem al que ens volies proposar avui.
A veure, a mi em demaneu, quan vinc aquí, que porti notícies de la setmana, les notícies que m'han cridat l'atenció, i aleshores jo us porto el meu primer titular del dia, en aquest cas copiat de TV3, no va ser un llamp, dos punts, l'informe de DIF atribueix la Badia de Gavà al mal estat de la catenària. Cada dia en algun lloc puja un tren de mitjaners, si ets anàtic i estàs espantat. Ja no ens en recordem, de la lletra.
Sí, però no la volia cantar.
És tan agut que no es pot pronunciar.
Ostres, feia temps que no escoltava aquesta cançó de Sau, el tren de mitjanit.
És xula, m'agrada molt aquesta cançó.
És molt xula, i està molt bé posar-te-la quan vas amb la regla, per reanimar-te una mica.
Tu has d'agafar un tren en breu?
Sí.
O sigui, que ja sabem quina serà la teva banda sonora.
Us abandonaré en breu, he d'agafar un tren, i estic, ja m'he encomanat a la Verge de Montserrat perquè no passi absolutament res. Em fa molta gràcia això, que us en recordeu, quan hi va haver aquella avaria que deien, doncs això, que havia des de l'estat espanyol, des del govern espanyol, deien que havia estat un llamp, tothom deia que no, que allí no havia caigut cap llamp, i ara resulta que és això, que és la situació, el mal estat de la catenària. Des d'aquí, una primera recomanació. A Barcelona tenim l'empresa de parellamps més antiga del món.
Ah, sí?
Home, i tant, parellamps Torrente.
I es diu Torrente?
Es diu Torrente.
Se l'està inventant, no? És veritat?
No, us ho dic de veritat.
Val.
De fet, si podeu anar al Raval, ostres, ara no m'he anotat al carrer.
Busco. Quan és? Com
està
és?
En el Raval, parellamps Torrente. No,
em sobta com si Barcelona fos un centre de rebre parellamps. Sí, saps què vull dir? Com si en rebessin tants que haguéssim de tenir la primera empresa de llamps, antillamps.
El que passa que es van establir al segle XIX, l'empresa primer era d'un propietari, després va passar a mans de la família Torrente, i sempre... Us fa gràcia, no, això? A veure, aquí és el carrer del Marquès de Barberà, número 21.
O sigui, encara està en dansa, eh?
Sí. I vaig parlar amb el Carles, amb el propietari, fa un temps.
Sí, la botiga de parellamps més antiga del món. Ah, del món?
Però si us ho acabo de dir.
Has dit de Barcelona.
Sí, et dic de l'estat, eh?
L'empresa de parellamps més antiga del món. Ho tinc al guió. O sigui, us ho acabo de dir...
De veritat, jo no sé per què directament he posat Espanya.
Sí, jo també he posat Espanya. Jo he posat l'estat.
És el marc mental que teniu vosaltres, nois.
Molt limitat.
Jo què voleu que us digui. Però em fa molta gràcia, això em passa amb diverses seccions i amb diverses persones que porto temes i aleshores la persona, la conductora en aquest cas, ho busca i diu... Ah, sí que és veritat, que surt internet.
Qüestionant-te d'entrada.
Però tu creus que jo vinc aquí...
Zero credibilitat.
I m'invento?
És que portes coses molt rares, tia.
Nois, però veus, és que jo aquí vaig rascant...
Ai, Pris, no rasca, que ens agrada que rasquis.
Mira, deixeu-me dir...
Mira lo de les ungles, ja ho he dit jo.
Jo me les miro cap a dintre, perquè sóc forta i he de defensar la meva secció. Doncs aquesta empresa porta tota la vida a Barcelona... I, clar, són els més antics que encara estan oberts, vull dir que encara estan en actiu. Segurament hi havia empreses de... No us penseu, potser 100 anys abans que havien... o 50 anys abans que havien obert, i en aquest cas aquí van ser uns pioners. Els hi podrien haver preguntat directament a ells, potser necessitaven els seus serveis per instal·lar parallamps. No ho van fer, però tampoc va caler, perquè...
Perquè no es tracta d'un llamp.
Perquè no es tracta d'un llamp. Si us sembla, però ja sabeu que sempre m'agrada agafar les notícies i anar una miqueta enrere... Ambientem una miqueta la situació. Tornem al passat. Aquesta l'he posat per tu, eh, Raga? Perquè sabia que t'agradaria.
És que com ho anava a dir? Com ho sabies?
Perquè ets antiga.
És de molta festa major, de l'embalat de...
És d'Antes.
Perdó, un moment. Què vol dir això, que sóc antiga?
Ets una persona jove... O
sigui, amb ànima antiga.
No, ets un cos de persona jove... En el que dintre hi ha una persona gran.
En sèrio?
Sí, ets una persona gran tancada en el cos d'una persona jove. I maca.
Es diu d'ànima antiga, això.
M'agrada, això. Mira, t'haig de dir, no?
No t'ho has pres malament, no?
No, perquè no m'ho havien dit mai, i mira, doncs potser
sí. En aquesta ràdio no ets l'única Mercè que ets així, perquè teniu la Mondelo, que també ho és.
També estàs dient que hi ha una persona gran dins de la Mondelo.
Mira, digue-li. Mondelo...
Treu la música, Paula. Digue-li a la Mondelo.
Home, Mondelo, no sé si ho sabeu, però és una... A veure, que està molt bé, eh? I que el jovent no els agradi, però és una gran amant de les habaneres, doncs en una persona...
Jo també.
És maco,
també. Sí? Quants anys tens tu?
40.
Val.
La Mella Marganta.
Com jo, és la millor edat. La Mondelo en té 26 i li agraden les... Clar. Saps? Vull dir que sí, està superbé, vital, això, sí, però que et sí. Vull dir que li agraden coses...
A tu t'agrada les habaneres, també, Mercè. Les habaneres, concretament, no especialment, no? Però, mira, ja està replicant aquí la Mondelo, que té secció al final del programa d'avui, eh?
T'agafarà. Jo no he dit res dolent, eh?
No.
Només estic constatant. Estàs dient,
estic viaja, però bueno.
Estàs dient que la persona que li agrada les habaneres és vella.
Sí, sí.
Exactament.
No passa res.
Tradició,
tota la gent de Calella, de Palafrugell... Que
ara mateix...
Per exemple, hi ha les anxovetes, que són de sí, noies joves, que fan habaneres...
Sí,
que... Sempre busqueu el pitjor del
sí,
que dic, però ja m'enteneu. Ja m'enteneu el
sí,
que vull dir, jovent.
Sí, sí.
I a casa espero que m'entenguin. No us estic dient vells, estic dient...
No, però està bé, està bé. La Mondelo diu amb molt d'orgull.
Clar,
la Mondelo,
per això.
Amb criteri, amb criteri. Visca Catalunya i visca el català.
El compàs del xacatxà, del xacatxà del tren, que gusto va viajar cuando se va en express.
En express, eh? Això no t'ho creus ni tu. En express.
Tu aniràs amb regional.
Jo aniré amb regional.
I arribaràs a la mitjanit, com diuen els de Sau.
Calla, perquè... calla, que faré tard, que avui he d'anar a la gran gala dels 25 anys de Canal Reus Televisió.
Home, per favor.
Un aplaudiment, sisplau.
Felicitats.
Hi ha passat molta gent.
No saps de plata, ja.
No saps de plata.
Molt bé.
Ostres, 25 anys,
25 anys, es diuen ràpid, però costa
però
més de
plata.
I Reus és un bressol important, de gent de...
Home,
de gent de la comunicació.
Buena
i tant,
Fuente,
molt.
Buenafuente i jo, saps?
Exacte. Tu.
Ara m'agrada perquè és tal i ara no surt ningú més.
He dit Franzino.
No fa falta.
No sé si la Eva...
Franzino no és de Reus.
No, però no van allà. Després hi ha el... Ostres, el que està al 324 al vespre.
El Xavier Grasset.
Sí, no, no sé si...
Xavier Grasset és de Vilaseca, però viu a Reus, però casat amb una reusenca.
Potser va passar per allà, però...
No, crec que no, crec que ja, bueno, ja estava...
També ser de Reus no vol dir haver de treballar a la tele de Reus.
Perdona, i Josep Maria Martí Martí.
Home,
el
clar.
Mestre Martí Martí, que va ser qui va descobrir a Buenafuente. Gran
Martí.
Professor, bravo. Catedràtic de comunicació.
Veus? Mira, el vaig tenir de profe.
Tu el vas tenir de profe?
També va descobrir l'Anna Pris.
Com era de profe?
Ah, doncs molt bé. Primer, un home molt tranquil, un home molt savi, un home molt d'enteniment, vull dir que la mar de bé. També et diré que jo el conec des de fa molts anys, perquè ballava claquer amb la seva filla petita, amb la Carlota, vull dir que ens coneixem
que,
tota que, la vida.
És un poble, clar.
Espectacular.
Però no, què? No,
tu balles
claquer? Frena, clar.
Home, jo dels 7 als 18 anys vaig ballar claquer.
És complicadíssim ballar claquer, o sigui, és de les coses, crec, més complicades.
Bueno, és com tot.
A mi cadantes, també.
A mi em poses un violí
que,
del
aquesta
davant.
Aquesta també és un problema.
Porta una senyoreta gran a dins.
Ah, vale.
L'Anna Pris.
Jo porto una actriu frustrada del Hollywood de l'època dels musicals, Però jo, per què us estic posant
no
aquí
sabem.
El xacatxà del tren? Perquè, doncs, aprofitant aquesta trista notícia, que ja coneixem tots, que tenim unes infraestructures de merda per parlar clarament en la qüestió ferroviària, us vull parlar del primer tren. El primer tren, segur que ja us en recordeu, va ser el primer tren a l'estat espanyol. Aquí sí que us dic l'estat espanyol. I no us dic
és el de Mataró?
És el de Mataró.
Molt bé. Endpoint for me.
Xocla!
Ei!
En Miquel Viada era un comerciant mataroní que havia anat a fer les Amèriques a Veneçuela i a Cuba i aquestes encara eren colònies espanyoles en aquell moment, i a Cuba va participar en la construcció del primer ferrocarril que es va inaugurar el 1837. I el tio, quan torna, diu, escolta'm, torna a Mataró, i un dia què li passa? Ha d'anar a Barcelona i a la diligència, allà amb els cavalls, no troba lloc. Això els hi passa a molta gent, home, per clar, exemple, quan estan a Vilafranca que volen agafar l'autobús, aquests dies, tampoc...
No té la diligència, ja ho pots dir. Sí, sí, allà mateix.
No hi ha, ni, no hi ha res.
Estaves dient que no va trobar allò que va dir, ja veuràs tu?
Sí, eh?
Ara monto un tren aquí.
Ara monto un tren.
Va dir, aguanta'm el cubata, perquè ara us muntaré un tren. Un tren que, bueno, jo sóc de Mataró, doncs que cobreixi la distància que jo necessito, que és de Mataró a Barcelona, Barcelona...
Clar, el va pagar ell, suposo que devia ser un dels principals patrocinadors.
Sí, tant, era un dels principals patrocinadors. Va aconseguir fundar la gran companyia espanyola del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró i viceversa.
I això, tot el títol era sencer, tan llarg.
Sí, 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 sí. A més, ho has de dir sense respirar, eh? Vull dir, gran companyia espanyola del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró i viceversa.
És molt poètic, també.
Està molt bé, el viceversa.
El viceversa. A mi m'ha recordat que... Hombres, Mujeres i Viceversa, però clar, sí, és que jo tinc uns altres referents.
I una mica etcètera, no? I viceversa.
No és un tema menor, perquè si tu arribes a Barcelona i després no pots tornar a casa, què?
Ah,
clar.
Això és veritat. Ah, però llavors tens la diligència per tornar.
Però ja queda que la diligència n'has de fiar.
No hi ha lloc, no hi ha lloc a la diligència.
I el tren tampoc, però bé.
Volien desenvolupar el primer mitjà de transport amb una capacitat de fins a 400 passatgers a l'hora. Que dic, jo vull lloc i vull seure. Aquest és un altre. Intenteu seure amb algun tren de la Renfe. Depèn de quines hores.
No, però, clar, igualment ja puges amb un vagó i ja et diuen directament tanta capacitat de seients i tanta capacitat de gent dreta. Que dius, ja no anem bé.
No, clar, perquè tu quan pagues un bitllet no estàs pagant per anar assegut.
Exacte.
Que tu no pots reclamar quan vas a dret.
Et diuen la capacitat de gent.
Sí, et diuen la gent que cap en aquell vagó, doncs, dret, i gent assentada. Per tant, i tu pagues el mateix bitllet. I, a més, si tu estàs assentat i veus algú que necessita el seient més que tu, també t'aixecaràs. Vull dir que...
També us dic que segons quins seients que m'he trobat a la Renfe, no envejo en absolut la gent que s'hi asseu.
Prefereix estar de peu.
Jo, que ja sóc un home gran, pel que es veu...
T'agraden les habaneres o no?
Exacte, no, està confirmat. 15 minuts en un regional, les lumbars se'n ressenten.
Jo he arribat a estar, o sigui, tan comprimida que flotava. No necessitava ni seient. L'evitava, saps?
No tocaves de peus a terra.
No. Vull dir, és horrorós. Clar, jo també no vaig cap a Reus, però moltes vegades he anat cap a Montblanc amb trens.
Encara
també
ho tens pitjor.
I com vas fins a Montblanc?
Ara
ja vaig en cotxe, però vull dir, durant molt de temps, època d'estudiant, pujar i baixar en tren era complicat. Era complicat, també ho deia.
I clar,
avisa'ns avui si tens...
algun problema.
Fem el seguiment.
Home, és divendres, els estudiants marxen. Aquesta és l'hora dels estudiants.
Nois, és divendres. He vingut contenta. Us he portat el xacatge del tren.
Sí, sí.
No em feu pensar ara en que m'anirà malament.
Fem una cosa, tornem a Mataró.
Tornem a Mataró.
Amb el senyor que estava amb les diligències i com que les diligències no hi eren, va decidir fer un tren.
Però saps què va passar? Que la gent, clar, a la que hi ha un nou mitjà de transport, diu, escolta'm, això vigila, que potser no funciona... I van començar a dir que el tren funcionava amb el greix de persones.
Què dius, eh?
Que l'engranatge anava també xacatxà, 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 perquè hi havia gent que robava greix, sobretot de nens petits, que era el que funcionava.
Ostres.
Més. Que hi havia un
rebuscat.
Home amb un sac que s'emportava els nens, els hi agafava el greix i aleshores engreixava les rodes. Del tren. I d'aquí... Hi ha la història de l'home del sac.
De debò?
Això t'ho estàs inventant?
L'home del sac ve del tren?
Busca-ho a internet, a veure si és veritat.
Que no, que en aprís és rigor. Hem quedat així, que no es qüestiona.
Suposo que hi deu haver diversos homes del sac
en cada
regió. Clar. I aquí el que va
però
passar...
M'agrada molt aquest.
No... Ara t'agrada aquest, per la Marina.
Ai, ara ja no m'agrada gens. S'ha acabat.
També et diré que portar amb un sac greix, vull dir, és més fàcil portar-lo amb un pot.
Agafaven els nens en un sac.
Clar.
Ah, val.
I després ja els hi traien... Jo penso en algú com quan fa una liposucció, que vas anant traient...
Però us explicant això del conte de l'home del sac a vosaltres?
No.
És que jo no recordo que hi hagués cap conte al darrere.
Que vindrà l'home del sac.
Sí,
una amenaça.
Però us explicaven d'on venia l'home del sac.
No, perquè jo crec que és el que diu l'Anna Pris. Cada regió té el seu home dolent. I jo, el sé de Montblanc, al costat hi havia Valls i allà hi havia el Joanot, el Joan Pera, que era un bandoler.
El Joan Pera?
Joan Pera, crec que es deia.
L'actor?
Ara t'ho diré. Bueno, crec que era el... Jo crec que se li deia així, però és igual. Era un bandoler que robava i aleshores... Israel va morir a Valls i el van desquartitzar a Valls en execució pública perquè robava masos, no? I aleshores es va explicar durant molts anys. Llavors a casa meva és: vigila, que vindrà aquell senyor, que dius, ja està mort, però és igual.
El fantasma.
Vindrà aquell senyor i se t'emportarà i acabaràs malament. Vull dir, cada regió... I ara us diré com es deia, perquè jo recordo...
Vindrà en Joan Pere i et dirà...
Jo crec que es deia el bandoler...
I llavors quedaràs sec.
Ja has tornat a menjar fems.
Joan Serra, perdoneu.
Ai,
Joan Serra.
Oh, ens agrada més Joan Pere. Joan Serra.
A part, estiu, ha estat amb vosaltres aquesta setmana en Joan Pere, si no li haguéssim dit...
Però perquè es deia Joan Serra el Pere.
No anava bastant errada.
Perquè, a més a més, robava peres. És que, ostres, clar, és que jo és que m'heu fet recordar de sobte un conte
d'infància.
I et diu què et deien anar a París fa...
No ho recordo, també us diré que...
No et portaves, no ho feies.
Bueno, jo quan a casa feia emprenyar, tenia la mirada del pare o de la mare... Saps allò que et miraven? I jo no calia dir res més i dius... D'acord, vinga, me'n vaig a dormir, bona nit, adéu, ja està.
Jo crec que... O sigui, per se, el concepte l'home del sac és... suficientment amenaçador. No cal explicar massa més.
A mi em deien l'home dels nassos.
No, però aquest no és el d'escantant.
El del 31 de desembre.
No, però perquè tu arribava abans. Em deia, vindrà l'home dels nassos.
I què? I farà així i dirà, fas pudor.
Masses nassos.
No et dutxaves i et feien l'amenaça.
A veure, l'home dels nassos, de si per si, un nen petit fa por. Imagina't d'una, clar, jo tenia molta imaginació.
Home, clar, perquè per això només el veiem l'últim dia de l'any, perquè li queda només un nas. Clar, si l'has de veure amb
tants
dies com té l'any nassos a la cara, clar, sí que és complicat. D'aquí deixa'm dir, des d'aquí, que és molt cruel fer això als nens. Saps què et vull dir?
Sí, amenaçar-los. Sí,
amenaçar-los d'aquesta manera. Ja sé que són uns cabronets a vegades,
però busqueu clar, altres és que és maneres. És por.
Busqueu altres maneres. Mireu, el nostre
amic... Home del sac.
En Miquel Viada va patir molt perquè tenien totes aquestes històries de l'home del sac de tal. A més, hi havia gent... Sabeu que ara roben coure a les vies del tren, també? Sí. Doncs allà també intentaven o robar material o boicotejar...
Aquell primer tren,
perquè deien, ens porteu pel... Que és, senyors i senyores, que això anirà millor.
És el progrés.
Era el progrés en aquell moment. Llàstima que ens vam quedar en aquella època.
Estem estancats allà, eh?
Ens vam quedar estancats allà. I què li va passar? Doncs que ell anava, ell mateix, en Miquel, com que ell havia posat els diners, anava vigilant les obres a la nit, que em diràs tu... El senyor jefe, el cap...
Gent compromesa, eh?
No tenia molts diners, aquest senyor, per fer un tren que havia d'ell de fer...
Però no deleguis aquestes coses.
Devia pensar, per molt que pagui, acabaran...
Qui ho farà millor?
Acabaran subornats per algun altre.
I aquest tipus de caps volen estar al quite de tot. Clar, no se li pot passar res.
El Virgili ja veuràs el quite.
Però és xulo, el quite.
Que ara estava pensant, clar, aquesta gent que no sap delegar tampoc ens agrada gaire, eh? Perquè al final...
Però bé, ell estava molt preocupat i volia acabar el seu tren, no? I al final ja era una qüestió vital, era un repte personal. De la seva empresa.
Doncs saps què li va passar? Que va agafar una pulmonia, una pneumònia...
De vigilar
el tren a la nit, que feia fresqueta, no es devia posar la rebequeta i...
Pam!
Muñeco.
Mira, acaba la cançó i tot.
Pobre Miquel. Mira, que avui hagués estat el seu sant, per cert. Felicitats als Miquels.
Felicitats, sí. Miquels.
Rafels.
Rafels també?
També, i Gabriels, sí.
Se l'està inventant.
No, que t'ho dic de bo.
Tot acaba mels, tots els noms que tenen.
No, també els caramels.
Per veure si és veritat.
Felicitat als caramels, també.
Escolta, a quina hora agafes el tren?
No, he de marxar ja. Deixeu-me només posar una cançoneta de la següent, el següent tema que volia tocar, i us deixo aquí. Si voleu, llegiu el guió.
Us ho dic,
perquè avui...
Posa la cançó i ho continuem d'aquí un dia.
Però us ho dic perquè, literalment, avui el que he fet és agafar-ho de la Viquipèdia en anglès, i ho he traduït al català. Per tant, vull dir, seguiu parlant, que és un tema interessant, ja que me l'he treballat.
És la teva secció, fer un copy-paste de la...
Bueno, i una traducció, eh?
Paula, tira la cançó, va, tira. No és il·lustrativa, no, aquesta cançó?
No en teníem una de purpurina, abans?
Sí, posa una mica purpurina a la tarda.
Això.
Però això és una versió de Stand By Me?
Ah, doncs pot ser.
Sí, clar. No ho sé.
Però és que és una versió molt... Ara perquè heu fet vosaltres els baixos, eh? Perquè sí, diguem-ne personal.
Sí, exacte.
Personal.
Per què pots
aquesta? Perquè la Comissió Europea ha prohibit...
Prou de purpurina.
La purpurina. Perdem la purpurina, amics i amigues, perquè contamina, perquè són microplàstics, tota la història... Jo, no ho sé, ara també us diré que fa temps que no em feia servir, però de petita...
Molt.
Va.
Era meravellós jugar amb
la pega...
Però la biodegradable, sí, oi?
Sí, continua... És a dir, no ens pensem ara que desapareixerà el brilli, brilli.
Hi haurà de biodegradable.
Sí, hi ha una purpurina biodegradable que no és perjudicial pel medi ambient i que aquesta continua, ni per nosaltres.
Mira, em queden 2 minuts. Doncs anem a la cançó que estàvem escoltant ara, perquè jo sé que us pregunteu... I des de quan fem servir purpurina?
Des de quan? Anna Pris, des de quan?
Doncs, amics i amigues, ens n'hem d'anar a l'antigor. Perquè, com bé diu la Viquipèdia en anglès, les superfícies brillants s'utilitzen des de la prehistòria en les arts i en la cosmètica. Fa 30.000 anys, els flocs de mica, de la pedra, s'empraven per donar un aspecte brillant a les pintures rupestres. És que ens pensem que nosaltres ens ho hem inventat tot...
Tot fet.
Bueno, sí que ens ho hem inventat nosaltres, però vull dir, fa molts
els
anys... Els nostres ancestres. I mira, també... No així,
no? Però eren més naturals, aquesta purpurina original.
Hòstia, fotot una pedra... Al...
Clar, aviam, això està per veure,
Te la tires al cap, tia, que les micoles...
Però feien també, mira, feien cosmètics amb hematites en pols, que és un mineral brillant. I els antics egipcis produïen substàncies semblants a la purpurina a partir d'escarabats triturats.
Els egipcis es maquillaven molt, vull dir, tota
el
cos que teniu, exacte, l'imatge que teniu dels egipcis perquè es maquillaven i bé.
Pris...
He de marxar. Us he deixat una cançó molt maca perquè després de les Boswell Sisters, perquè llavors el senyor que es va inventar la purpurina sintètica és un nord-americà als anys 30. Escoltem les xiquetes aquestes.
Com sonen.
I aquí ja us deixo la secció per vosaltres. Us estaré informant.
Pris.
Espero que el tren no arribi tard.
Posa't el tren de mitjanit.
Per què no envies la ubicació en directe? Si podem anar seguint. No.
Jo us l'envio, si voleu.
Si estàs asseguda o no.
Val.
Jo crec que has de fer una cosa. Com que el programa no s'acaba fins a les 6, i Mercè, si em deixes, quan tu estiguis assentada dins del tren i hagis sortit de l'estació de Sants i estiguis bé allà amb el cul ben posat, truca'ns i digues que tot està bé.
Vinga,
I l'altra trucada seria a veure si arriba a temps. Perquè quan...
El tren de mitjanit.
A veure, arriba a les 5:30.
A les 5:30 arribes. Sí. Mira, doncs també estarem pendents. Anna Pris Magrinyà, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé, guapos. The care that hung
around me through the week. Ràdio Estel.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel, amb Gerard Carrión. Cabell sense brillantor? Pell apagada? Dóna vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir, de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir, de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
La digestió d'ara, avui, falten res. Bueno, millor dit, mira, passen 3 minuts de 3 quarts de 4 i és veritat que els divendres, Marta, és aquest punt que dines més tard,
sí,
no? Que ja estàs de cap de setmana.
Sí, clar, vas més tranquil·la.
Més relaxat. I avui just, fixa't aquesta història.
A veure.
Perquè l'Aleix Plana i el seu ajudant, el Vasile Safta, són la parella guanyadora del concurs de paletes amb més prestigi de l'estat espanyol. El concurso nacional que es va disputar el cap de setmana passat. De fet, és la quarta vegada que aquest tàndem de la construcció de Vilaseca s'alça amb aquest trofeu d'aquesta competició que, atenció, es disputa des de fa, ho hem descobert avui, des de fa
56 anys a Màlaga. Es tracta d'un torneig que es coneix com la Champions League dels paletes.
Com us podeu imaginar, Mercè, aquesta competició no l'organitza la UEFA, l'organitza la penya El Palustre del barri del Palo de Màlaga, i a aquesta hora és un plaer saludar-ne la seva presidenta, que és la Mari Carmen Peláez. Mari Carmen, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Pues muy bien, hoy hemos leído esta noticia de esta Champions League de paletas y nos ha llamado mucho la atención porque también las construcciones son realmente espectaculares. A ver, para ubicar un poco a nuestros oyentes, ¿cómo funciona este campeonato de la construcción? ¿Cuánta gente se inscribe y un poco cómo funciona?
Pues mira, esto empezó a funcionar en el año 56, cuando dos hermanos enamorados de su profesión y del palustre decidieron organizar este concurso. Entonces, esto funciona. Primero se hace el ejercicio, o sea, la pequeña obra que se hace, se hace a puerta cerrada para ver qué se puede hacer, y cuando ya se lleva a cabo, se hacen fotos para después poder mostrarlo, y entonces pues los concursantes no saben absolutamente nada hasta el día del concurso, que se le entrega un plano a las 8 de la mañana. Y ya ellos lo ven. Se publican una foto para, como te he dicho, para que quede constancia que se puede hacer. Claro. Y entonces ellos ya interpretan cómo se puede levantar. Como bien has dicho, a este concurso se le ha denominado la Champions League de la albañilería. Se le ha denominado así porque los que vienen son verdaderos artistas.
Claro, Mari Carmen, a ver, para que nos entendamos, a ver si lo he entendido bien. Es decir, los participantes, los que quieran participar en esta Champions League, tienen que mandar primero sus propuestas de construcción, sí, y después pasar una selección para competir en la gran final. ¿O no funciona así?
No. Ellos no tienen que pasar ninguna propuesta de construcción. Simplemente nosotros tenemos un listado, todas las personas que han participado durante años, ¿no? Y a todos se les manda una carta invitándolos. Ellos, el que quiera, hace una preinscripción. Entonces mandan sus datos personales, nombre y DNI, sí, teléfono lo tenemos nosotros. De esa preinscripción que se hace, pues ya el jurado elige a los que, porque claro, el espacio que tenemos es el que tenemos, más de 35 cuadrillas, no podemos apuntar.
Cuadrillas que son dos personas, son tándems.
Dos personas, el ayudante y el oficial.
Muy bien. Tenemos ya todos los participantes a punto, a todas las parejas. Y a ver, hablemos un poco del diseño de este año. ¿En qué consistía y por qué se ha considerado oportuno? Es decir, ¿cuál era la dificultad de esta construcción?
Pues mira, el ejercicio se llama dos anillos de racillas paralelos unidos por un arco. Caray. De 34 cuadrillas que participaban, solamente se quedaron en pie 15. De hecho, yo estuve hablando con Aleix, con el que ha ganado, que es de Tarragona, sí, con el concejal nuestro y la diputada de Fomento, sin saber que iban a ganar, simplemente porque estaba en pie ese ejercicio. Y estuvimos hablando con él y él dijo que era muy difícil y el equilibrio y tal. De hecho, uno de los puntos que el jurado ha calificado mejor ha sido el equilibrio del ejercicio.
Claro, de hecho hemos visto las imágenes y parece como un loop, ¿no? Hecho pues de ladrillos. Cuando tenéis a todas estas figuras ya construidas, ¿ya lo veis a primera vista cuál tiene números de ser finalmente la ganadora? ¿O se tienen que valorar, o se tiene que ir un poco en lupa para discernir, en este caso Aleix, que son los ganadores, del resto?
Hay un jurado compuesto por arquitectos, aparejadores y las dos personas que hacen el ejercicio en privado, digamos, que es un constructor y una persona que se dedica a la construcción. Entonces van midiendo todo y valorando los ejercicios, las obras, digamos, que se quedan en pie, de medidas y todo, porque esto tiene que tener unas medidas. Puede poner cada uno la medida que quiera. Entonces lo van valorando todo, la limpieza, el tiempo, el equilibrio, como ha sido esta vez. Y ya de ahí se reúne en privado el jurado y salen los ganadores.
Claro, en la Champions League ahora estamos también pensando, evidentemente los futbolistas no se tienen que traer el balón de su casa, sino que la competición les proporciona. No sé si vosotros también los ladrillos y todo el material lo proporcionáis o cada participante lo tiene que llevar de su casa.
No. Nosotros tenemos unos patrocinadores y tanto los ladrillos, las rasillas, el yeso, el cemento, los listones de madera, los patrocinadores nos lo hacen llegar. Simplemente se tienen que traer los participantes su herramienta.
Perfecto. Como decíamos, pues Aleix Plana y Basile Safta han ganado por cuarta vez, cosa que tiene además doble mérito, porque si no tenemos malentendido, Mari Carmen, de cada año el ganador no puede participar en la siguiente edición. ¿Esto es correcto?
Sí. Por ejemplo, Aleix este año ha quedado campeón, ¿no? El año que viene no puede participar. El año que viene él está en el jurado.
Ah, vale.
En el jurado de los que van mirando también el ejercicio que se ha ido valorándolo.
¿Y por qué habéis tomado esta decisión? Es decir, ¿por qué creéis que es mejor que los ganadores dejen un poco de espacio por los que suben o...?
Porque pensamos que estar en el jurado de una decisión tan importante, pues otro premio también.
Sí. Claro,
simplemente por eso.
No sé si hay premios en metálico, es decir, más allá del reconocimiento, ¿no? De ser el campeón de esta competición. No sé cuáles son los premios para los ganadores.
Mira, el primer premio son 6.000 euros. El segundo premio son 2.500. Y el tercer premio son 1.500. Eso es en metálico. Después hay cinco accesi de 250 euros. Uh-huh. Hay un premio de un memorial de Mófilo Peláez, que es uno de los señores que fundó el concurso, de 600 euros. Y después la empresa Obra Más da a la pareja de Málaga mejor calificada un cheque de 1.000 euros para que lo emplee en materiales de construcción en su empresa.
No está nada mal. Son unos buenos premios.
Se le pagan las dietas. A los que vienen de fuera es un importe y a los que vienen de más cerca es otro importe, pero se le paga la dieta también.
Sí. No, lo tenéis todo muy bien pensado, muy profesional, como decíamos, ciertamente. Sí. Claro, no sé si aquí tenemos a muchos jubilados que van a ver las obras, este tipo de cosas, les gusta mucho. No sé si en esta Champions League de la construcción de paletas también tenéis a muchos espectadores jubilados.
Mucho. Desde las 8 de la mañana, allí están todos. Además, le mueve el gusanillo, tú sabes, y se pone, no, tira por aquí, haz esto por allí.
Ah, recomiendan consejos a los participantes.
Están separados por una valla. Las cuadrillas que trabajan, pues tienen su terreno, ¿no? Y hay unas vallas que están separadas, ¿no? Y entonces pues se ponen, no por aquí, no por allí. Que eso no se le debe de estar hablando a las cuadrillas, porque, a ver, a ti te dan un plano, tú lo interpretas de una forma, y si hay alguien que te está diciendo de fuera, pues te está distrayendo.
Claro,
te está
claro.
Distrayendo.
Claro, estábamos pensando, Aleix Plana, que ya ha ganado en 4 ocasiones, no sé si ya tiene su grupo de jubilados fans que son fieles a su trabajo y que cada año pues van a apoyarlo en este campeonato, Mari Carmen.
Sí, mira, tanto Aleix como otra pareja de Madrid, como de Cáceres, como de Badajoz, llevamos 56 años. Entonces, pues ya tenemos unos campeones de siempre que ya incluso lo consideramos de la familia. Ya lo consideramos de la familia y claro que tienen su club de fans, digamos de esta forma.
Pues nosotros nos unimos a este club de fans, nos ha gustado mucho, nos ha parecido muy interesante esta competición. Mari Carmen Peláez, muchísimas gracias por atendernos y estaremos atentos el año que viene, ya en la edición 57 de este campeonato. Muchísimas gracias y buen fin de semana, Mari Carmen.
Gracias, Marta, igualmente. Hasta luego, hasta ahora.
Vinga, va. Ostres, xulo, això.
Què et sembla?
M'ha interessat molt.
A mi m'ha interessat molt la legió de fans que van a veure que les construccions i donen, això passa també al futbol, donen indicacions de com han de fer la feina els professionals.
Això passa amb tot.
Sí, i tant.
Això passa amb
tot. Qui no fa la feina és qui més opina.
Exacte.
I qui més critica.
2 minuts per arribar al punt de les 4. Fem una cosa, fem una petita aturada. Ens posem al dia amb els principals titulars d'aquest divendres i a la tornada avui amb qui fem el cafè. Doncs ho fem el cafè amb una persona que li van dir que no, però ella
perquè té passió, perquè li agrada la música, va decidir tornar-se a presentar. Estem parlant de la segona finalista del concurs d'Eufòria d'aquesta segona edició. És la Carla, ja estarà amb nosaltres, i amb ella farem el cafè de les 4, aquí al Fabricació Pròpia.